Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 14 de juliol i ara sí, ara ja costa ser optimistes de cara a la Lliga. Jo encara crec que podem arribar a l'última jornada amb opcions. Però és que potser ni això. El Madrid ha gestionat molt millor la pandèmia que el Barça. No semblen tan fosos, són més sòlids, i a sobre el VAR els ha donat l'empanteta necessària als moments més delicats. I així és com es guanyen les lligues, amb els detalls. I el Barça els ha cuidat poc. Setién deia que l'aturada per la pandèmia li hauria d'anar bé per detectar problemes i trobar solucions. Doncs la cosa ha anat igual que abans. I abans el Barça ja perdia punts de tant en tant. Així, el Barça ha deixat que la Lliga s'allunyés gairebé de forma definitiva. Veurem si dijous es confirma. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Onze i un minut. Laia Tudel, bona nit.
Bona nit.
Avui amb presència física de Laia Tudel a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. Avui no hi ha aquell delay que sembla a vegades que vas tard.
Sí, sempre.
Sempre què?
Sempre que entro des de casa, dius que entro molt tard i que si no puc endollar amb el cable, dic, ja el tinc. I això també ja ho tinc. Doncs vas tard, dic, ja, i què vols que faci?
Avui endolladíssima, Laia Tudel. Amb un dia estrany, perquè des que vam tornar a fer programa després de la pandèmia, sempre havíem tingut partit de futbol a aquesta hora. I no hi ha partit de futbol avui, ni de primera, ni de segona. Vaig a mirar si hi ha alguna cosa en joc ara.
Alguna lliga d'aquestes.
Alguna lliga estranya.
Arba Turan ja no,
ah,
ja
sí,
no està
sí,
jugant.
Ah, sí, sí, sí. No, perdona, clar. Tenim a la Sèrie A un Atalanta 6, Brescia 0. Compte amb l'Atalanta... Perdó, Brescia 1. Compte amb l'Atalanta, que arribarà a la Champions. A veure si tindrem una sorpresa aquesta amb l'Atalanta. Bé, és dimarts. Saludem els nostres acompanyants d'aquest dimarts. Eloi Vila, ara, Eloi Vila.
Què et passa? Què et passa amb el micròfon? A veure, tant dir-me a mi, endolla bé, no
que
sé què.
Que es posa la mascareta al micròfon i no se sent. Eloi Vila, bona nit.
Bona nit.
Lluís Canut, bona nit.
Bona nit.
Això, amb mascareta. Ara us ho preguntaré...
És obligatori portar-la o no aquí dintre de l'estudi?
Jo crec que dintre de l'estudi no, perquè és un espai que no és d'ús públic, perquè només els que esteu convidats...
Si la ràdio pública no és d'ús públic, l'espai...
L'estudi no.
No.
I la distància a la que estem,
home,
Lluís, jo crec que és...
És més que la distància social.
Absolutament, sí, sí. Estem a més de 2 metres.
Esteu separadíssims, home.
Clarament.
No podem dir una altra cosa, perquè si no vindrà el comitè de rediscos laborals i ens farà...
No, que hi ha càmeres, ens veuen igualment.
Sí, ens espien. Bé, deixem-nos d'històries. El Barça volia la Lliga, però no sé si aquesta Lliga serà possible. A veure, ara escoltarem Luis Suárez, que n'ha parlat, però el Barça ha perdut la Lliga de forma ja definitiva?
Jo crec que sí, crec que absolutament sí, tot i que jo sempre intento ser optimista.
Va, per això t'ho pregunto tu, perquè
no,
tu sols...
M'agafo a tot, és que si no t'agafes això, no veus el partit de demà, ja.
Però si dijous sí, el Madrid parla al Villarreal...
Sí, per això...
Entra el Canguelo.
Un Tenerife? No veus un Tenerife l'última jornada, si arribem amb opcions?
Dependrà, aleshores, de si el Leganés arriba a l'última jornada amb opcions o no opcions.
Però tu ara mateix, tampoc.
Bueno, l'altre dia, quan va anar el Bartomeu al teu programa, a l'11,
sí,
va dir una cosa que em va donar llum d'esperança. Que va dir que el Gamper jugaria al setembre. I vaig pensar, igual munta un triangular entre el Barça, el Villarreal i el Leganés.
Com quan venia el Tenerife, no?
O el València,
eh? Exacte.
Home, jo crec que la jornada passada va ser clau la derrota del Villarreal. Perquè si el Villarreal es jugués...
Si s'enganxava, no?
S'enganxava a jugar a la Champions... Bé, el partit amb el Madrid, doncs, l'afrontaria molt diferent, perquè és que ara, pràcticament, si no m'equivoco, no entra Champions i té l'Europa League assegurada,
sí,
no? Per
sí,
tant,
sí,
per no
Real...
juga absolutament res.
No
i, per tant, el partit amb el Real Madrid és intranscendent pel Villarreal i no intranscendent pel Madrid i vaja, 8 partits consecutius guanyant el Madrid, dubto que falli. M'agafo l'esperança, per això, el que sigui. Perquè també és veritat que amb aquests 8 partits que ha guanyat el Madrid, 9 partits consecutius que ha guanyat el Madrid, n'ha fet d'horrorosos.
Uns quants.
N'ha fet uns quants d'horrorosos. I, per tant, si tu continues sent horrorós, potser alguna vegada...
El Madrid, en aquesta continuació de la Lliga post-confinament, no ha jugat millor que el Barça.
No.
No ha fet millor futbol que el Barça. I ha tingut els mateixos problemes per treure endavant els partits com els que ha pogut tenir el Barça.
Però ha tingut dues coses. Ha sigut letal i ha tingut el Bar al seu costat.
No, ha tingut el Bar.
Ha sigut letal, també, ha aprofitat les ocasions que ha tingut.
Però,
o sigui, el Madrid ha arribat dues vegades en moltes ocasions sí, i però, una, com a mínim, l'ha enxufat a dintre.
Però, en quatre partits han obert la llauna en penals, eh?
Sí.
I molts d'aquests partits s'han decidit per 1-0, eh?
A veure, Laia, en aquest debat, els jugadors del Barça són optimistes?
No. No, doncs no són optimistes.
Doncs comencem bé, el programa. Són i 5.
No són optimistes.
Aleshores, què fem aquí nosaltres?
A les 11 i 6 ja s'ha acabat el fum.
No,
hem
si
parat
dir...
la màquina de fum.
L'Eloi que intentava ficar tot l'equip del Barça dins el cotxe i convèncer-los que encara era possible.
Doncs sembla que no.
A veure, és que Luis Suárez, que avui ha parlat en una entrevista al Mundo Deportivo, ha estat bastant clar. Ells no estan fent els comptes de la lletera, que nosaltres fèiem a les últimes jornades, ni res. Estan, ja donen la Lliga per perduda, ho ha dit Suárez, ara el sentirem en aquesta entrevista, on també ha fet molta autocrítica i n'ha fet i creu que encara n'han de fer més.
Bueno, de la Liga hay que ser autocrítico, que la Liga la dejamos escapar nosotros mismos. Somos conscientes que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa. Y ahora sabemos que nos quedan dos partidos por el prestigio, por lo que te exige el Barcelona y por nuestro orgullo tenemos que dejarlo lo más alto posible porque es lo que nos queda y después centrarse de lleno en el único título que podemos pelear este año que es la Champions.
Bé, aquí hi haurà moltes carpetes, però autocrític, l'hem deixat escapar nosaltres.
Sí, bueno, és un discurs Rufete, per això, vull dir, alerta, eh?
Què vols dir?
No, vull dir que Rufete, un cop ja confirmat el descens, va dir, bueno, lluitarem per la dignitat, i és el que ha dit Suárez, no? Lluitem per allò, per l'amor propi, no? Per acabar bé, per acabar amb bones sensacions.
I el discurs Rufete no ha anat gaire bé, eh?
No, gens. Però jo crec que és una evidència, agraeixo la sinceritat de Suárez, perquè l'evidència és la que és. El que passa que és veritat que fins a l'últim moment has de mantenir l'esperança. Jo almenys com a aficionat ho intento. I no tinc cap més obligació que el meu estat d'ànim, no? Les meves ganes de conviure...
Com a mínim, Eloi, que la Lliga s'hagi de disputar fins l'última jornada.
Sí. Clar, però que això no depèn ni del Barça.
No, ja ho sé. Però com a mínim dius, mira, si demà ens ho pega... Ai, si el dijous ens ho pega... el Madrid contra el Villarreal. De fet, recordem que perquè el Madrid no guanyi aquesta Lliga, a part que el Barça ha guanyat dos partits, el Madrid n'ha de perdre un i empatar un altre. O sigui, cosa arxi-improbable tenint en compte com ha anat fins ara aquesta...
El Madrid només pot sumar un punt.
Però tinc una mica la sensació de que el Barça no ha deixat escapar la Lliga durant aquest Lliga Express post-confinament, sinó quan va deixar escapar tota una sèrie de punts en partits que anava per davant en el marcador en camps d'equips de teòrica inferioritat tècnica.
A Cornellà.
A Cornellà.
Jo crec.
A Pamplona.
També.
A Sant Sebastià. I em sembla que me'n deixo algun més.
Sí, però mira, Noeta te'l compraria encara.
Jo crec que el Barça ha tingut.
Sí, no, però aviam, Noeta jo t'ho compro. Però, i de la mateixa manera que es pot empatar al camp del Sevilla. I de la mateixa manera... de que pots perdre amb el camp del Real Madrid i que el Madrid empati aquí. Però tu el que no pots deixar és escapar punts al camp de l'Espanyol, al camp de l'Osasuna, a Balaïdos quan vas dues vegades per davant manant al marcador, i al final tu sumes aquests punts i són els que t'han acabat costant el campionat.
El Barça perdó de Lliga perquè en cap moment a la temporada s'ha vist un equip exuberant, segur, clar, contundent, ferm, amb les idees clares. Hi han hagut dos moments... hi ha hagut allò...
Dos miratges.
La Supercopa, el partit amb la Supercopa, que perd amb l'Atlètic de Madrid, però que fa un molt bon partit.
Bueno, fa bons 80 minuts.
Bé, sí, però...
Sí, però els partits duren 90.
Sí, home, sí, Lluís, però és un partit que tu te'l mires i dius aquest partit ha de ser pel Barça, no? Per joc, diguéssim, estem parlant d'un equip, de mostrar les capacitats d'un equip. El Barça en aquell partit mostra les seves capacitats de joc, en tots els sentits, i després... res, fa 4 dies. O sigui, ha tingut dos moments el Barça en què es mostra com un equip candidat a tot, no? La resta... O sigui, hi ha dos moments que dius, hosti, doncs aquest equip, si juga així, pot optar a tot, pot optar a la Lliga, evidentment, i pot optar a alguna cosa més, no? Però tot ha sigut tan raro, i llavors hi ha una sèrie d'elements que... ara ens enroquem molt amb el VAR, en el moment concret, o sigui, tenim la mirada curta, però si fem una mica de mirada més de zoom... hosti, crec que no va estar encertat el Barça destituint Valverde, gens ni mica. No? Jo crec que Valverde...
Però això ho dius ara o ho deies llavors, també?
No, jo ho deia llavors, eh?
Sí?
Sí, tinc una tendència...
Tenim els programes gravats, eh?
Sí, endavant, dispara, eh? No tant per Valverde, sinó perquè sempre defenso els entrenadors, no? Hi ha una continuïtat. Jo crec que Valverde traia un rendiment important a un equip...
Bueno, possiblement el que no va estar encertat al Barça és fer fora Valverde a final de la temporada passada.
Bé, clar.
Bueno, és en qualsevol cas s'està demostrant que Valverde gestionava prou bé un equip amb una edat, o sigui, amb un nombre de jugadors passen d'allà la trentena un nombre important de jugadors i jugadors importants de l'equip.
Què era? Deixar-los fer els jugadors el que volien?
En qualsevol cas, l'equip rendia o traia...
Que és el que continuen fent ara.
En qualsevol cas, el rendiment...
Va deixar un equip líder.
En qualsevol cas, el rendiment en una competició regular com era la Lliga era un rendiment molt més efectiu que el que hem vist fins ara. I llavors una altra cosa que és una realitat, que és l'efecte del confinament, que no ho tenien en compte, però el confinament ha afectat de forma molt diversa els equips. Hi ha equips que s'han enfonsat, i un és el Villarreal, per exemple. El Villarreal va començar molt bé i després ha caigut. I quins efectes físics té una aturada de 3 mesos en un equip de futbol? Jo no sóc qui ho he de dir, però és evident que passa. La Real Societat, un altre exemple d'un equip que s'ha enfonsat. I el Barça, el confinament, amb tots els aspectes, no li ha anat gens bé. I aquesta és una realitat. I hi ha també un tema mental, físic...
Bueno, no li ha anat segurament tan bé com uns altres, perquè la gestió que es fa de la plantilla no és la mateixa que fan altres equips. És a dir, la majoria d'equips després del confinament, o després del confinament, han rotat molt els seus equips. Leo Messi no ha descansat ni un sol minut des que ha començat una altra vegada la competició. Dels 9 partits que ha jugat, no ha descansat ni un sol minut a un ritme de competició intensíssim, de jugant dia sí, dia no. Luis Suárez va tornar després de no sé quants mesos de no poder jugar perquè estava lesionat, i ràpidament el van posar i des d'aleshores tampoc pràcticament ha estat substituït, i quan l'han substituït... Ja
no, l'altre dia encara.
Perdona, ja vas veure la cara que va posar.
Home, escolta.
Ja vas veure la cara que va posar.
Com a mínim ho va fer.
És a dir, Piqué pràcticament ho ha jugat tot. Busquets ho ha jugat tot, si no és perquè ha estat sancionat, pràcticament. És a dir, el Barça no ha rotat el que han rotat altres equips perquè era necessari tenir en compte el ritme tan intens de competició que hi havia en aquest format de la Lliga Express.
Escoltàvem aquesta autocrítica, que a mi això em fa molta gràcia, que quan diuen han fet autocrítica. Bé, fer autocrítica és dir què has fet malament, no dir hem fet coses malament, perquè jo també puc dir hem fet coses malament i no ens hem sortit. Això no és fer autocrítica, això és dir... És adjudicar-te tu la culpa, però autocrítica és trobar el què. Que...
Bueno, sobretot l'autocrítica és dir hauríem d'haver fet això,
exacte,
això i això.
Que això és el que va fer també Rufete i Chen. No, la responsabilitat és meva. Sí, però què has fet malament? Perquè si no saps què has fet malament, seguim igual. Però bé, és igual. El que sí que ha fet Luis Suárez, Laia, és no buscar excuses.
No, s'ha desmarcat de la polèmica del VAR, s'ha desmarcat, per tant, del missatge que vam sentir del president Bartomeu, com també el missatge que va dir després d'un dels primers partits, crec, després del confinament, Gerard Piqué, no dels primers, o el tercer partit, ja va dir que aquesta lliga
no... El Pizjuán, no era...
No la podrien guanyar. Exacte, després d'empatar el Pizjuán. Doncs bé, Suárez no busca les excuses en aquestes decisions arbitrals.
Minimizar los detalles del VAR a veces es difícil. Creo que no somos nosotros. Bueno, en este caso sí, Gerard y el presidente anduvieron haciendo público sus manifestaciones, pero creo que los rivales también estaban peleando cosas importantes, que eran ellos los que salían perjudicados en esta ocasión, no solamente intentar beneficiarnos nosotros, pero ser nosotros, creo que ser autocrítico, que si nosotros estábamos a la altura de cómo jugamos contra Villarreal, no se nos hubiese escapado la liga, y creo que no tenemos que buscar tantas excusas, sino que ser nosotros mismos autocríticos y afrontar la realidad.
El VAR. Sí, clar. El VAR té molta culpa o no?
I té raó, que afecta altres equips. Home, esclar, sí, el penal de Ramos que no xiulen a Sant Mamés, evidentment perjudica el Barça i perjudica l'Atlètic, que el deixa fora de la lluita per l'Europa League, no? Però, clar, evidentment, els efectes són... Això té
diversos.
Efecte per tothom, no? Qui ho pateix, però hi ha una realitat. I estic d'acord, a no fer el discurs victimista. Estic totalment d'acord, però això no treu de dir, hosti, ara mateix la distància de punts. El Barça ho ha fet molt malament. Sí, la distància de punts entre el Barça i el Madrid és pel VAR, sí. És així.
Aquí arriba un punt que volem ser tan puristes que a Madrid, per exemple, si s'hagués donat la situació a la inversa, estaríem fotent una campanya de villaratos, que, bueno, no cal que t'ho expliqui ara.
Seria insuportable.
I aquí estem dient que no, que això no ens ha de servir excusa, que hem d'analitzar els errors. Aquí vam deixar escapar una lliga contra l'Atlético de Madrid en una última jornada, que la gent va anar al Camp Nou amb l'ànim de dir que el Barça no es mereixia ser campió tal com havia jugat. O sigui, escolta'm, però, el VAR...
Però,
estat...
però les dues coses són compatibles.
El VAR, Francesc, ha estat determinant. I el Barça no ha estat l'únic que s'ha queixat. S'ha queixat la Real Societat.
No, tothom s'ha queixat, tothom.
Tothom que juga contra el Madrid. S'ha queixat la Real Societat, s'ha queixat l'Atlètic de Bilbao, s'ha queixat el València. I el Getafe no ho ha fet perquè el seu president és del Madrid.
El que passa que el problema de fons, el VAR és un problema més. És una realitat més que ha fet que el Barça no pugui guanyar la Lliga. Però el problema de fons és que si el Barça hagués guanyat la Lliga, sí, no estaríem
fons,
contents.
El problema de fons és que...
No estaríem contents. Oh. I estaríem encenent la foguera igualment, bueno, collons.
Igual sense la foguera,
home,
però...
Si
tornem amb aquest discurs de que guanyar un títol no estic content i tal...
No.
M'aixeco i me'n vaig.
No, Lluís, el discurs no és...
Aquesta lliga no ens la mereixem. No, que la guanyi l'Atlético de Madrid. No, aquesta lliga no ens la mereixem.
No. Escolta'm. No estava dient això, Lluís. Estava dient que si el Barça guanya aquesta lliga, hagués guanyat. M'encantaria dir guanya. Però no estaríem contents. Això no li treu mèrits a un títol. Però sí que fa que les sensacions del culer siguin... molt poc il·lusionants. Per què? Perquè tu no la guanyes jugant amb un patró clar, amb un equip...
Aquest és un club que ha celebrat guanyar tres lligues concretament, en l'últim sospir i per rodar al contrari, sí. Fallant un penal, sí, i collons, perdent dos...
Collons, sí. I sis títols tirant coets, jugant de fàbula. Bueno, clar, i també els hem celebrat. Tu què tries?
Aquell equip del Dream Team, pel potencial que tenia, hauria de guanyar les lligues, no es para l'última jornada, haver-les guanyat en dues o tres jornades d'antelació. I, en canvi, les vam celebrar i degudament celebrades...
També tenien un punt d'èpic, clar.
No m'estava referint aquí. M'estava referint a que el primer any d'en Pep guanyem sis títols i els guanyem tirant coets. Vull dir que podem triar. El que vull dir que no estaríem contents, per què? Perquè mires l'endemà de la Lliga i dius, bueno, i ara què fem? No? I ara què fem? Cap on anem? Quin és el camí? No?
Cap on anem és cap a la Champions, que és la següent pregunta. Laia, Luis Suárez veu la Champions possible? Perquè, clar, aquí, si donem la lliga per perluda, doncs allò, allarguem la vista, ve, sí, la Champions.
Exacte, és una mica el que ha fet, amb aquesta paraula d'autocrítica, que l'ha anat reiterant i repetint durant tota l'entrevista, ha afegit això d'exigir-se més com a equip, tant globalment, en conjunt, com individualment, que els jugadors han de pujar al nivell si volen tenir opcions, que ell creu que sí que en tenen, de guanyar la Champions.
Si nosotros, los que estamos dentro del plantel, rendimos a la altura de lo de que demostramos por qué estamos en este club, podemos pelearle a cualquiera, que hay a veces por tener un fallo en un partido, te puede costar caro, por eso hay que estar muy atento y necesitamos de todo para poder conseguir la Champions.
Barça pot competir amb qualsevol, o ja arribem a un punt que dius, mira, escolta'm,
jo crec que sí, que el Barça pot competir amb qualsevol. I...
Així a partit únic ho veus?
Sí, i a més a partit únic té un as de la mànega que no tenen els altres, que és Leo Messi, que és un jugador que, malgrat que no passa pel seu millor moment, també ho hem de reconèixer, però sí que per la seva qualitat individual és capaç de desembossar qualsevol situació o qualsevol partit. I els rivals ho saben.
Imposa.
O sigui, no tens la sensació que el Barça arribi que en el millor moment de forma respecte a altres equips, però a més això és d'aquí dues o tres setmanes, veurem què passarà amb aquesta aturada. Hi ha el cas del Bayern, que és un equip que estarà molt més, en moltes més setmanes aturat que no pas el Barça, i crec que el Barça, a partit únic, pot passar qualsevol cosa i té el factor Messi al seu favor.
És veritat, ens hem d'encomanar l'efecte partit únic i que es produeixi l'efecte Villarreal i aquell equip que va jugar de meravella. El Villarreal, el Barça va fer un partidàs, i aquell dia em vaig il·lusionar. Jo vaig dir-ho amb la boca petita, perquè, clar, t'acabes il·lusionant fermament quan un equip et respon no només una jornada, sinó que en respon 3, 4, 5 de consecutives. I el Barça això, aquesta temporada, no ho ha fet. I, per tant, fa difícil creure-hi. Però, hòstia, els il·lusionats, i ens agafarem això, no? Aquest efecte partit únic que diu el Lluís, i l'efecte Messi, que també és veritat que l'efecte Messi és un argument que tenim sempre, però que és veritat que el gran Messi ha respost sempre, però al costat ha tingut un equip també sempre que ha respost. O sigui, Messi sol, en solitari, única i exclusivament,
no
tampoc
pot.
Ha existit. No. Única i exclusivament, dic.
8 d'agost.
És excepcional, sí.
8 d'agost torna a la Champions, esperem que amb encert, al Camp Nou primer, i després ja a Lisboa, si el Barça passa contra el Nàpols. Per cert, que aquí estem parlant de si hi ha o no hi ha títols. A Madrid, Laia, ja pràcticament ho donen per fet i fan comunicats dient la gent
sigueu responsables.
Sí, avui el club, el Madrid, a la tarda, cap a les 7:15 del vespre, a més un comunicat a la pàgina web i a les xarxes, demanant que els aficionats del Madrid no vagin a Cibeles, no vagin a Cibeles, a celebrar el títol de Lliga. En aquest mateix comunicat ha afegit que els jugadors tampoc hi aniran, evidentment, que no faran el que
home,
fan sempre.
Home, només faltaria,
clar. No és, nosaltres sí, vosaltres no. No, que no hi vagi ningú per precaució, per evitar el risc de contagi de la pandèmia. Això ho diu en el punt 3. És cert que en el punt 2, és a dir, abans de dir això, en aquest comunicat, diu: faltan dos jornades de Liga y tanto nuestro equipo como el Barcelona tienen opciones de ganar la Liga.
Bé, bé.
Deixa perquè diguis, no et penses que ara ja ho hem per fet?
Bueno, tal com està el pati, crec que el Madrid fa bé d'advertir els seus aficionats.
No, no, perquè...
Participar en qualsevol celebració col·lectiva...
Amb el que li costa al Madrid guanyar lligues,
exacte,
ja és mala sort que la guanyin l'any que no la poden celebrar.
Exacte.
Oi, em sap greu, però no la podreu celebrar.
Deixa'm apuntar una cosa sobre el tema Champions. Un altre factor que jugarà a favor del Barça... I és que...
Si és a favor, sí.
Sí. Segurament el partit més fotut, clar que és el pròxim i sempre és el més difícil, que seria el del Nàpols. Però un cop ja arribats a la situació dels creuaments a Lisboa, el Barça s'enfrontarà contra equips que difícilment li jugaran allò tancats de pany i forrellat, sinó que aniran més a l'intercanvi. I crec que el Barça...
L'intercanvi pot sortir beneficiat?
Jo crec que l'afavoreix més.
Sí?
L'afavoreix més, perquè el Barça té individualitats que amb espais poden fer més mal que amb un equip que et ve a no jugar, a trinxerar-se, i que et costa, Déu i ajudes, poder obrir la llauna i aprofitar els teus espais quan avances la línia defensiva i li deixes un munt d'espais a l'esquena de la teva defensa.
Jo crec que el Barça, quan ha tingut problemes, ha sigut quan s'ha trobat un equip que això, no? que el cos a cos té superior. Recordem el Liverpool... Ja, prefereixo no recordar-ho, però vull dir que és un equip que li planteges un cos a cos i et passa per sobre, però per sobre absolutament, no?
Fa por.
I em fa por si el City supera el Madrid, que espero que sí, trobant-nos a un City...
Penseu que el Barça debutarà a la Champions, que el Madrid igual ja és fora, i també vas per la vida d'una altra manera.
Sí.
També vas per la vida d'una altra manera.
Sí. No, no t'han angoixat.
Dius, mira, amb el Nàpols, si el Madrid està fora... Anem a jugar.
El quadre és complicat, el del Barça.
És molt complicat.
És molt complicat, eh?
Hi arribarem. Però va, ara agafem un avió. Qui pogués agafar un avió amb normalitat, i ens anem al Brasil. Que això és una cosa, Laia, que... Hi ha certa tendència al Barça a agafar avions i anar al Brasil i fitxar-hi. Jo vas allà i com el que va al supermercat, que sempre s'emporta una bossa de patates que no tenia prevista, doncs igual sembla que el Barça va allà i...
Per no fer-lo servir, també, eh?
Ara ho repassarem, perquè
sempre,
avui...
Sempre troben perles, per això, eh?
Sí, després ja veiem si
són de
brillar. Del mercat.
Després ja veiem si són fines o no són fines, aquestes perles. Avui un nou futbolista, Laia.
Gustavo Maia.
Gustavo Maia.
És un nou jugador... No sé.
Meus déus.
El Barça, que ha fitxat un altre brasiler pel filial, pel Barça B. Gustavo Maia és un extrem de 19 anys al São Paulo, pel qual el Barça paga 4 milions i mig i tindrà el 70% dels drets dels jugadors. L'altre, la resta, el 30%, tindrà el São Paulo.
Atenció, eh? Pel filial, 4 milions i mig i no tens ni el 100%. Està bé.
Té 19 anys, és la perla, eh? És una de les perles del futbol brasiler. Això ho diuen els mitjans, evidentment, no ho diu el Barça.
Que ja ha debutat amb la selecció absoluta.
I no ha debutat encara...
El perro de futbol brasilero, Gustavo Maia.
No ha debutat amb el primer equip del São Paulo, encara. És jove.
O sigui, no ha ni debutat amb el primer equip.
No, encara no. Però el Barça ja l'ha clitxat abans.
Sí,
s'ha avançat,
sí,
clar.
Sí.
Que... Massa barat per ser brasiler.
Home... 4 milions i mig.
No està malament.
Perdona, que li ha costat al Madrid Rodrigo i Vinícius.
Sí, doncs ja els tenen el primer equip jugant i marcant gols. Per aquest això, Gustavo Maia ve pel filial.
Però multiplica per 10.
No, 60, sí.
Maia,
també els volia el Barça i no hi va arribar. A veure, Laia, aquest brasiler és ja un mes d'una llarga llista.
Sí.
No inclourem en aquesta llista Coutinho, per exemple, que anava al primer equip.
No.
O no hi afegirem, no sé...
Ni Douglas,
que en teoria era un fitxatge al primer equip.
No.
Anem a fer llista de brasilers fitxats, en teoria, perles. Que havien
sempre
de ser allò...
El nou Pelé.
Exacte, els nous Pelés.
Sempre són les noves perles. Aquesta llista la podríem començar, perquè són els que s'han fet més famosos de quan repasses brasilers del Barça, amb Keirson i Enrique, del 2008 i el 2009. Aquí va començar a teixir-se la xarxa aquesta de traspassos entre el Barça
i el Brasil.
Aquí comença
la relació, perdona, Laia, que t'interrompi, amb tràfic.
Exacte, aquests dos
jugadors són de tràfic.
I apareix el nom que sempre hi apareix també...
D'André Curí.
Tot i que en aquest últim diuen que no la, que potser ell va fer els contactes inicials, però que ara no estava pel mig. Però vaja, en qualsevol cas, André Curí també és l'home que fa d'intermediari entre el Barça i el futbol brasiler, i també és cert que després del fitxatge de Neymar és quan han començat a arribar més fitxatges brasilers.
En massa.
Per exemple...
Llista.
2016, Roberto González. Te'n recordes?
No.
Sí, home, va venir... cedit, arriba cedit del Fluminense i el tornen abans d'hora, va estar uns mesos només. Te'n recordes un jugador brasiler que
estava passat de pes, no?
Ah, exacte.
Sí, sí, sí.
Doncs aquest, res, uns mesos. Bé. I va tornar cap al Fluminense.
Per tant,
un dels que ha sortit millor, Marlon Santos.
Compte, eh? Marlon és dels que ha sortit millor.
Home, sí. També del Fluminense, el vas fitxar per 5 milions i el vas vendre per uns 10-12 milions al Nice.
Ah, mira.
Aquí,
escolta,
fas diners.
Ja tenim pagat el d'ara.
Vitinho,
sí, aquest.
Arriba cedit del Palmeiras el 2017 per mig milió. Arriba cedit, però pagues mig milió. Re.
On té?
Em va tornar.
Molt bé.
Al Palmeiras.
Més.
Emerson. El fitxes de l'Atlético Mineiro, però és aquesta operació amb el Betis, amb mitges, que costa en total 12 milions, però no pagues 12 milions, però després si el recuperes veuràs quin percentatge pagaràs, però vaja, el Betis.
El Betis, molt
veurem
bé.
Com acaba. Més. Gabriel Novaes. Davanter cedit del São Paulo. I després s'ha dit el Córdoba. Ha anat. No riguis.
Molt bé. Més.
Igor Gómez. Arriba per 350.000 euros.
Malgrat encara, mira.
Arriba de central pel juvenil, el juvenil de Víctor Valdés. I aquest el tens al club.
Ah, com a mínim n'hi ha un que encara és al Barça.
Mateus Pereira. Jugador que arriba... Te'n recordes també? S'ha dit de la Juve després de traspassar Alejandro Marqués.
Sí.
Però que no podia jugar amb el filial per problemes... burocràtics.
Vaja.
Mateus Fernández.
Però aquest encara, és a dir, el play-off, per exemple, el pot jugar a Mateus Pereira o no ho notem?
Jo no sé si té resol encara.
M'han tingut 4 mesos per resoldre.
Sí, però hi ha hagut una crisi del coronavirus que no...
Ja,
no,
ja,
hi havia
no,
coses tancades.
No hi havia papers, sí.
Exacte. Mateus Fernández. Aquest vas pagar 10 milions d'euros entre fixes i variables i està cedit al Valladolid.
Sí.
De tots, potser és el que...
Sí, pinta bé, sí, sí.
Bé, no sé si pinta bé, però com a mínim l'estàs veient jugar a primer nivell o a la Lliga. I l'últim, Gustavo Maya. Veurem com... El fitxes pel filial. Aquest veurem com va.
Això és normal.
Resumides comptes, que cap d'aquests jugadors ha arribat a debutar amb el primer equip.
No, escolta, i Mateus Fernández, ara estic veient, ha jugat...
Dos.
Un partit.
Amb l'Atlètic de Madrid. O sigui, amb el Valladolid contra l'Atlètic de Madrid.
Ara fa un mes, contra l'Atlètic de Madrid.
S'havia lesionat, també. Sí.
No sé, a mi això...
Això em recorda una història molt antiga d'aquell brasiler que va fitxar Llaudet, que es deia Silva,
quan no
es permetia el fitxatge d'estrangers al futbol espanyol i va tenir el senyor Llaudet el caprici de fitxar un brasiler, que es deia Silva, que jugava al Flamengo. I quan li van dir, bueno, però senyor Llaudet, si no podrà jugar i tal, perquè no està permitido a los extranjeros. Diu, bueno, me hacía ilusión tener un chofer negro.
Això, aquest comentari avui...
Bueno, avui aquest comentari avui,
no Llaudet, fet.
Seria carn d'escarni a les xarxes.
Bé, doncs avui, Gustavo Maya, 2020, l'última incorporació del Barça, 4 milions i mig pel filial.
Bueno, quan la llista de fracassos és tan àmplia, és molt preocupant.
Bé,
és,
però fixa't que hi ha voluntat d'encertar, eh? Vull dir que...
Es persisteix.
Inassequible és el desaliento, que deien.
Hi ha moltes coses que no entenc. Hi ha moltíssimes, eh? Com suposo, com tants i tants aficionats del Barça, no? I tot plegat, això per descobrir la perla, difícilment, tot i que els jugadors poden evolucionar, un jugador que amb 19 anys com Maya encara no ha ni debutat amb el São Paulo, sigui un jugador que sigui realment una perla. És veritat que els jugadors poden desenvolupar i esclatar més tard, però rarament una perla no hagi esclatat encara als 19 anys i tingui una presència, no? Per tant, se m'escapa el perquè de tots aquests fitxatges, més enllà de que sigui operacions econòmiques, pel que sigui. I, sobretot, el que em preocupa més amb aquestes coses és el sentit del bé. O sigui, quin sentit té el Barça bé si el que hem de fer és anar incorporant jugadors de fora com tants i tants brasilers, no? No té cap mena de sentit. Vaja, no sé quants jugadors s'han incorporat, han passat pel bé en els últims anys.
Si aquestes apostes fossin de tant en tant alguna reixida, doncs podries tenir la seva explicació.
Però collons, quan han sigut reixides, després... Quan han sigut reixides, te'ls han tret... Hòstia, el Castro Divo, que no és brasiler, pel Castro Divo és un jugador que fitxes per 4 duros, que és un molt bon jugador, i a la primera que pots te'l treus per fer un ingrés.
Molt bon jugador, tampoc ho havíem vist.
Tenia, per mi, tenia les condicions i amb ganes de veure'l, però la sensació de que era un molt bon central.
No l'hem pogut veure.
I que el tenies molt bé de preu, l'has venut, i ara quan hagis d'anar a buscar un central, quan et toquin a buscar un central, t'hauràs de treure una morterada a la butxaca.
El que verdaderament sorprèn és que no es demani cap mena de responsabilitat sobre totes aquestes operacions. És a dir, operacions com, per exemple, la de Douglas, encara hi ha algú que ens hauria d'explicar què caram feia aquest jugador aquí a Can Barça, per què va venir, qui el va recomanar. Tota aquesta trama de tràfic, en perdó, fa pudor des de fa més de 10 anys, des del tema de Keirson i Enríquez, després tornen a aparèixer aquests mateixos personatges en el fitxatge de Neymar, i no tan sols això, sinó que un es queda ja com a ambaixador i empleat del Barça per encarregar-se del seguiment del mercat brasiler, i després de tot aquest degoteig continua de jugadors brasilers que no han tingut.
Gonçalves, Marlon, Vitinho, Emerson, Gabriel Moraes, Igor Gómez, Mateus Pereira, Mateus Fernández, 10, Gustavo Maia. Farem una pausa i escoltarem un directiu del Barça que ha passat pel Tot Costa i que alguna cosa interessant ha dit, i ves que el Canut no ens la pugui rematar. Ara venim.
A Movistar, el futbol no s'acaba mai. Perquè ara hi tens la Lliga d'aquesta temporada i també la de la següent. La fase final de la Champions i l'inici de la que ve. I, a més, les millors competicions. I perquè la teva connexió no s'acabi mai, dades infinites i fibres 600 megas. Tot per 57 euros al mes fins al 2021 i sense permanència. Movistar.
Igual que la vida, la pilota mai s'atura. Les de l'hoquei. La sèrie d'èxit dels dilluns a la nit a TV3, ara també en llibre. A la venda a la botiga de TV3 i els punts habituals. Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
68.270-68270.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
16016.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Encén la creativitat. El suplement et convida a compartir la teva millor recepta d'aquest estiu.
Concurs de cuina Pere Tàpies de Catalunya Ràdio.
Proposa'ns un plat fet amb productes de proximitat i de temporada.
Envia'ns la teva recepta detallant els ingredients i l'origen territorial a concurstapies@catradio.cat.
Podràs guanyar un cap de setmana en un allotjament rural.
Concurs de cuina Pere Tàpies de Catalunya Ràdio.
Aneu pensant receptes.
Una edició per cada estació de l'any.
Més informació a catradio.cat i cada cap de setmana al suplement.
Amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta temporada continuem amb Crims. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame.
Crims reals a Catalunya Ràdio. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
You want it darker.
Dissabtes i diumenges a les 9 del vespre i sempre en podcast a catradio.cat. Crims, amb Carles Porta.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Passen 4 minuts de 11:45. El Roger Bosch ha estat molt atent aquesta tarda al pas de Xavier Vilajoana, directiu responsable del futbol base i del futbol femení, pel Tot Costa. Arbusà, bona nit.
Què tal, Garri? Bona nit.
Ha parlat una mica de tot, també del primer equip.
Sí, ell està convençut d'entrada que Setién ha millorat el joc de l'equip amb Valverde, en molts aspectes, ha dit, i en general creu que la temporada no és dolenta, diu Vilajoana, i que tot plegat depèn de si els jugadors estan fins o no.
Jo no la qualificaria com a fluixa. En una temporada hi ha moments de gran joc, altres que no tant, altres que t'has d'adaptar a la situació que vius en aquell moment. Òbviament, el model del Barça, el joc del Barça, també depèn molt de la finura de la majoria de jugadors. I els jugadors, hi ha moments que poden estar més fins o menys fins, i això et pot condicionar el nostre joc.
Si no guanyes res, jo sí la qualificaria de fluixa. Què més ha dit? Perquè ha parlat d'un nom propi que no és del Barça.
Takekubo, el jugador japonès del Madrid de 19 anys, ha estat un dels titulars de Vilajoara en aquesta entrevista. Ja sabeu que Kubo juga cedit al Mallorca, però forma part del Madrid, format al Barça, va marxar l'estiu passat. Avui, el dia que hem sabut que el Barça ha pagat aquests 4 milions i mig per Gustavo Maya, doncs Vilajoara, atenció, ha explicat per què el Barça va deixar escapar Takekubo.
Demanava... certes obligacions, durades, salaris... És, al final, no és només el que acabes comprant o no. Es sumen moltes variables i moltes quantitats, molts conceptes. I us ben asseguro que no s'acostaven a aquests 4 milions i mig de llarg, però per sobre, eh?
Vaja, que sortia massa car Take... El que passa que Takekubo igual havia demostrat alguna cosa més que Gustavo Maya. I l'últim, futur electoral. Serà candidat?
Doncs no ho hem de descartar, perquè Vilajoana no ho desmenteix. Avui no ho ha desmentit. De fet, diu que ara mateix ell se sent lliure per presentar-se, perquè ningú li ha dit que no ho faci, però que, en tot cas, aquest tema ara no toca.
Sí, sé el que voldré fer en els pròxims 4 dies, com a molt. A veure, realment... amb un club com el Barça, pensar més enllà de 5 mesos és absolutament agosarat i una temeritat. És impossible fer una previsió en aquest sentit, però és que, a més, jo crec que tampoc ara toca. Realment, almenys per la part que a mi em correspon, t'asseguro que no tinc ni un minut per pensar més enllà del que tinc sobre la taula.
No sabem si serà candidat. És veritat que deixa la porta bastant més oberta del que jo pensava que la deixaria.
Passa que hi ha un compromís, crec que en el seu dia ho vam comentar.
Sí,
programa,
a la Home Edition, sí.
Dels directius que es van quedar llista finalment amb l'última criba amb Bartomeu, que ho van fer sota el compromís de que durant aquest temps no encapçalarien cap presumpta candidatura a les pròximes eleccions de la presidència del club.
Però atenció, perquè Lluís Canut avui ens vol posar sobre la taula... No sé si un o dos noms que poden...
Tu quan vols, un o dos?
Home, si en tens dos...
Doncs fem-ho gros.
Dos noms que poden tenir...
Espai electoral.
Espai electoral, no sé si anar amb una llista o no, però com a mínim que estan remenant una mica la cua, per dir-ho...
Bueno, sí, així. De moment tenim ja com a fixos Víctor Font.
Aquest segur.
Roche, que el vam anunciar en aquest programa, que s'ho està pensant.
No sabem si es presentarà, però, com a mínim, n'hem parlat.
De la Porta en diuen a dia d'avui que té la intenció de no presentar-se.
Ah, avui és que no?
Pel que a mi m'arriba, seria que no. Tot i que no hem de negar que la Porta, si es presentés, seria un dels principals aspirants.
Segurament.
I apareixen dos noms nous.
Sempre hi ha Toni Freixa, que no sabem. Tot i que va fent campanya... Sí.
No, hi té la intenció de presentar-se.
Subterrani a les xarxes,
crec que té la intenció de presentar-se.
No ho ha dit.
Però crec que té la intenció.
Val.
I aleshores dos noms. Un ja el vam comentar en el seu dia, que ell es postulava per formar part d'una candidatura potent per ser el segon o el tercer, però que ara hauria canviat de pensament i estaria disposat a liderar una candidatura amb força, amb empresaris reconeguts de l'entorn de la societat civil catalana, que seria l'expresident de la COE i del Foment del Treball, Joan Rossell.
Joan Rossell, o sigui que ara fins i tot estaria disposat a anar de primer. L'Eloi no sé si li fa gaire il·lusió.
No, sorprenent.
El sorprèn.
No, és una qüestió d'il·lusió, no, sorpresa total.
I, finalment, l'últim nom que m'ha arribat, que se li hauria ofert, i no sé si ho ha contestat positivament o no, és el de Jaume Giró.
Jaume Giró, qui és Jaume Giró?
Jaume Giró, us recordarà molta gent, va ser l'ex director de la Fundació de la Caixa i va ser un dels precursors de l'entesa entre el Barça i Johan Cruyff perquè Cruyff tornés a tenir relacions amb el Barça a través de la Fundació del Barça i la Fundació Johan Cruyff i la Fundació de la Caixa. Entremig, el que va fer de mediador perquè Cruyff i el Barça s'entenguessin, hi havia la figura de Jaume Giró, que es comenta, m'han dit, que podria ser el candidat recolzat per Mediapro.
Carai, doncs atenció al que ens explica el Lluís, eh? Joan Rossell, que s'ho pensava ara fins i tot, estaria disposat a anar de número 1, i aquest moviment que li ofereix a Jaume Giró, directiu d'aquests de catalans importants, que també podria tenir el recolzament de...
I barcelonista reconegut, com és el cas.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Fem una cosa. Tinc l'Albert Martín, que això del tema econòmic ho controla. Connectem amb l'Albert Martín, que té emes. Albert Martín, bona nit.
Molt bona nit, estimats.
Què et semblen aquests noms de Joan Rossell i Jaume Giró? Aquests els tens controlats, no?
Una miqueta. Home, sorprenents. No et diré que no, sorprenents. Jaume Giró és un tio, diguem, que ho va deixar en un moment àlgid de la seva carrera professional. Ell era el director general de la Caixa i, per tant, era la persona que gestionava la tercera fundació més important del món, amb un pressupost de 500 milions d'euros a l'any i amb uns, diguem, amb uns ressorts de la influència enorme. I Joan Rossell pues ja estava més de retirada, cap a caiguda. Si no m'equivoco, va ser president de la CBE fins al 2015 o 2016, una cosa així, que va ser substituït per Bassagoiti. I la veritat és que, ostres, em costa de...
Perquè algú dels dos té carisma així com per guanyar-se el soci o són perfils més grisos?
A veure, ser president del Barça és una cosa molt complicada. Què vol dir? Anar a una penya, a un poble, diguem, a Sant Carles de la Ràpida i sortir a ombros. I això no és el perfil clàssic d'un directiu d'empresa seriosa, com són aquests dos que has dit.
Vull dir, això Bartomeu, Laporta ho poden fer, però aquests senyors potser no, no?
A mi em sembla... És un repte, això d'anar a una penya.
Bueno, pots sortir a collir bé o pots sortir també a gorrassos,
Clar, depèn.
Diguem, en el primer cas tens opcions de guanyar les eleccions, en el segon es complica la cosa.
Bé, mira, ha anat bé, que avui parléssim amb l'Albert Martín, que ara feia dies que no parlàvem, però en tot cas tu tens tres emes per definir, no sé si el moment actual o cap on anem o no sé.
Sí, una mica de situació d'on estem, de minuto i marcador, que deia aquell.
Vinga, va, primera ema.
A veure, no, la primera seria malaguanyat. Diguem, disculpeu-me, si arribo així una mica baix, dono la lliga absolutament per perduda. A casa ja fa dies que preparo la criatura mentalment perquè assumeixi que el Madrid ha guanyat aquesta lliga. I més enllà d'això, perquè crec que els títols no haurien de ser la cosa més important, és que és un any que no recordarem per res bo. És a dir, tenim un tio que es diu Messi, que és una meravella veure'l jugar, i que cada partit fa meravella des de fa 15 anys, però per què recordarem aquest any? És a dir, saps? Vull dir, en la pel·lícula de la nostra vida futbolística és un any absolutament trist i bastant infame.
Malaguanyat.
Sí, bastant malaguanyat. Una mica trist, tot plegat. Ara arriba la Champions i encara la guanyarem, però al final, quins recursos tenim? Quines són les nostres cartes a la Champions? Home, tenim la carta d'un senyor que es diu Messi i la carta, home, que hi ha molta gent molt competitiva al vestidor, i per això aquesta generació ha guanyat el que cap altra generació havia guanyat mai. Però a mi em sembla cartetes fluixetes per anar a encarar-te allà contra el Bayern de Munic, que és una màquina de trinxar, doncs, bueno, no, em sembla fluixeta la cosa. I en el meu recompte de partits especials, aquest any en tenim un, és el camp del Villarreal. Punt i final. Ostres. Jo no he vist cap partit digne del nivell del Barça aquest any.
Doncs sí. Un any malaguanyat, com diu la seva primera Ema. Segona Ema.
Sí, Ema de Moisès, de les taules de Moisès, taules de la llei. Perquè aquests últims dies jo crec que hem pogut reflexionar una mica aquesta màxima que diu que el Barça per guanyar ha de jugar bé, o molt bé, o excepcionalment bé. I la mateixa taula de la llei, en el mandament número 2, diu que el Madrid no necessita jugar bé. I, de fet, acostuma a no fer-ho, i acostuma a guanyar no fent-ho. I és un campió així una mica, diguem, cínic, no? Si el Barça és un campió que acostuma a ser romàntic, el Madrid acostuma a ser cínic, i realment té molt d'encaix que aquesta lliga acabi a Camp Bernabéu. Hi ha un tema que jo aquests dies feia memòria. La meva memòria, diguem, la meva vida futbolística és la que és, i comença on comença. Jo crec que jo no havia vist una lliga tan pobra i tan trista com aquesta, diguem, pel nivell del Barça, pel nivell general dels equips, pel VAR, que l'odio profundament, per les aturades aquestes perquè no se'ns deshidratin les criatures, i pels 3 mesos sense futbol. És una lliga espantosa la que hem viscut. El meu últim referent d'una lliga nefastament horrible és la del play-off, que si no recordo malament és 87-88 o 86-87, no em puc massacar.
86-87.
Exacte. I ens va eliminar l'Sporting de Gijón, per cert, eren temps en què encara plorava pel futbol, I la va guanyar, endevineu qui la va guanyar. Va lligar lletja, lletja, lletja.
No, però el format no anava per eliminatòria, eh? El format del play-off va ser una segona volta del que ja s'havia jugat. Una tercera volta del que ja s'havia jugat. Entre els vuit primers.
Sí, correcte.
Però no hi havia, no era play-off com estem acostumats al bàsquet.
En tot cas, va ser un any també per oblidar com aquest. Dóna'm una tercera M.
Sí, la tercera M seria una M de Mercato. I permeteu-me venir una mica endavant, eh? Perquè no sé si ho compartiu, no sé com ho sentiu. Diguem, estic molt poc encigalat en allò de qui vindrà l'any que ve, qui ha de jugar. Crec que en el meu cas vaig aprendre amb Chiqui de Gristain que és més important la sortida que les entrades. I que els equips s'han d'anar podant i s'han d'anar retallant i s'han de fer espai, s'han de fer lloc. I aquest any, a mi el que de veritat em faria feliç és saber que el projecte esportiu del Barça passa dels 5 pesos passants del vestidor, no? Ja sabem que és Messi, que va a part, i els altres 4 són doncs Busquets, Luis Suárez, Piqué i Alba. A mi em faria feliç saber que d'aquests 4, 2 l'any que ve no segueixen. Perquè crec que és l'única manera que entri aire nou. I crec que és l'única manera de fer foc nou i de que l'equip torni a tirar endavant i aquest projecte agafi certa força. Que estem parlant d'un equip que en tot l'any ha fet un partit bo, d'un equip que no ha guanyat el Madrid en dos partits, que ha empatat al camp de l'Espanyol, ha guanyat el camp de l'Atlético d'un gol a l'últim minut, s'ha deixat mils de punts, però estem fent registres nefastos. Home, si no fem canvis, és a dir, si amb tot això la solució és no, tranquils, que ve Lautaro, no, miri, escolti, carreguis a Coutinho, carreguis a Dembélé, carreguis a Umtiti, carreguis a dos dels pesos pesants, i amb tot això ja tindrem una miqueta d'espai. I si tenim una mica d'espai, doncs jo crec que es pot construir alguna cosa nova.
Acabem la temporada molt bé amb tu, eh? Molt, molt en positiu, molt alegre.
Ah, ja em sap greu, Garriga, eh?
L'Eloi, però anava fent molt que sí amb el cap.
Jo amb el Dembélé no me'l carregaria. Avui, per mi, una de les imatges més il·lusionants del dia és veure Dembélé entrenant més o menys a cert ritme.
Doncs quin dia que has tingut?
No, doncs diré una cosa.
Si és la més il·lusionant.
No, et diré una cosa. Si Dembélé em diguessin que pot arribar a jugar a la Champions...
No, seria una bona notícia.
Dembélé acabarà sent un crac.
Farem el tuit i el guardarem.
Lluís, t'he de dir que estic íntimament convençut que Dembélé serà el millor jugador de la història del futbol de YouTube.
No t'he de dir,
best moments, Dembélé.
No, té un vídeo de best moments que no el tenen qualsevol.
Serà formidable, però és que en cada partit per 25 pilotes i encara no entès el que és el futbol. És a dir, el futbol l'entén més el Cristian Tello que el pobre Dembélé. Vull dir, ara, Dembélé té un regat en cura, llarg, i és ambidextre, i és al·lucinant veure jugar.
El futbol l'entenia Ronaldo Nazario?
Perdona?
L'entenia Ronaldo Nazario, el futbol, que agafava la pilota i anava cap a porteria, driblant a tots els contraris.
Possiblement no l'entenia com Xavi Hernández, clar. Però és que Ronaldo no perdia 15 pilotes en un partit de passades al mig del camp, enrere.
No ens embolicarem amb això, que tinc l'Enric Gil que m'esperi al Cazorla. Martín, moltes gràcies per tot.
Garriga, Catalunya t'estima. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Adéu. És que hem d'anar a Anglaterra. Perquè ahir explicàvem que el TAS ha exonerat el Manchester City de les acusacions de vulnerar el fair play financer, que podrà competir l'any que ve a la Champions. Avui havia de ser un dia tranquil, però... Ai, amics, Sidral del Bo amb protagonistes vells coneguts. Enric Gil, bona tarda. No, bona tarda no. Enric Gil, bona nit. Semblarà que ho hem gravat. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Escolta'm, avui hem escoltat Guardiola disparant i altres amics seus que també han disparat, per tant, comencem per Guardiola.
Avui hi ha hagut salsa, aquí tothom hi ha dit la seva. Primer, a mi m'ha sorprès Guardiola, Francesc, que no ha tingut pèls a la llengua, ha sortit en defensa del club. En alguns moments a mi m'ha semblat fins i tot que exercia de portaveu del City. Ha respost a totes les crítiques i segurament la més directa l'ha dedicada al president de la Lliga Espanyola, Javier Tebas. Ahir Tebas va qüestionar la legitimitat del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, el TAS, que ha exonerat el City. Va dir que no ha estat a l'altura, doncs Guardiola envia un missatge al president de la Lliga Espanyola.
El senyor Tebas deu estar molt gelós de la Premier League i del futbol anglès. És un gran expert legal, pel que veig. A la propera li consultarem a quin tribunal i a quins jutges hem d'anar. Hauria d'estar més preocupat i centrat en la Lliga. Però normalment aquest tipus de persones, si la sentència els afavoreix, està bé, com ha passat molts cops a Espanya fins ara. però quan la sentència no els agrada, el problema és dels altres. Sí, sí, serem a la Lliga de Campions la temporada que ve, senyor Tebas, perquè hem fet les coses bé.
We'll be in Champions League next season, senyor Tebas, because what we did it properly.
Well, no sabem si properly o, com a mínim, there were no proof that it was not proper, no? Però vaja, en tot cas...
Amb la mà plana.
Sí, sí, Guardiola ha estat molt, molt contundent. Enric, no només ha estat Guardiola qui ha disparat, perquè també ha rebut el City, o com a mínim ho sembla per les paraules de Mourinho, per exemple.
Sí, potser Guardiola ha arribat a la roda de premsa calent després de sentir els comentaris de Mourinho i Klopp. Per començar, l'entrenador del Tottenham, ex del Real Madrid, José Mourinho, en una de les seves sortides de to més clàssiques, mareja la perdiu i respon això quan li demanen sobre la sentència del TAS que ha deixat la sanció al City en una multa de 10 milions d'euros.
If you are not guilty, you don't pay.
Si no ets culpable, no et fan pagar. No dic que el City sigui culpable, dic que si no ets culpable no has de pagar, no et sancionen, ni amb una lliura. Ja sé que els diners per ells són fàcils, però és així. Si no són culpables, la decisió és una vergonya, i si són culpables, la decisió també és una vergonya. En qualsevol cas, la decisió és un desastre.
Que hàbil que és Mourinho, eh? Com en sap, Mourinho. I Klopp, que és un altre amic, Klopp. Espera, que ara l'Enric l'hem perdut. Enric! Doncs escoltem, escoltem què deia Jürgen Klopp també al voltant d'aquesta sanció de la FIFA.
I don't think it was a good day for football yesterday.
No crec que ahir fos un bon dia pel futbol. Crec que el fair play financer és una bona idea. Existeix per protegir els equips i la competició. Espero que el fair play segueixi vigent. Posa ordre perquè ningú es passi de la ratlla i penso que és bo pel futbol.
Bé, en tot cas, Enric, ara que ja tenim aquí de nou, el City anirà a fitxar aquest estiu, eh?
Sí, anirà fort i segurament és una de les raons de pes, sobretot d'aquesta sentència que l'ha beneficiat. A mi no m'estranyaria que el mercat de fitxatges del City sigui dels més moguts d'Europa, eh, Francesc? Mm. Es buscarà reforçar sobretot la part defensiva, sobretot en la posició dels centrals, o també en Distone, segurament un davanter, un migcampista amb arribada, i jo crec que estaríem parlant com a mínim de 3 o 4 incorporacions, com a mínim, però en podríem ser més. Veurem si fins i tot es podria aprofitar d'un possible relaxament de...
No s'ha vist afectat per la crisi del coronavirus, no, el del City?
Sembla que no.
Ah, no.
En aquest cas no, perquè els diners venen d'un altre país.
D'on venen, perdona?
Venen de l'Orient Mitjà, diríem.
Val, i aleshores això no contravé el fair play financer? Escolta'm,
diu el TAS que no, Lluís. No en sabràs més tu que el TAS.
No, sí, per una vegada estic totalment d'acord amb Mourinho.
Ets mourinyista, sí, avui?
Per una vegada estic d'acord amb Mourinho. Si no hagués fet res malament al City, no el sancionarien en 12 milions.
En principi, Lluís, la sanció es deu a la poca col·laboració durant la investigació de la UEFA.
Obstrucció de justícia.
I la versió del City és que no va col·laborar perquè la UEFA es basava en informacions filtrades del mitjà alemany Der Spiegel. Evidentment és la versió del City, però aquesta és el raonament per haver posat traves o no haver col·laborat en la investigació prèvia de la UEFA. En el cas del TAS sí que ha col·laborat.
Estarem al cas d'aquest mercat d'estiu i si el City ho anima, doncs ho explicarem. Enric Gil, gràcies. Bona nit.
Salut.
Acabem l'última setmana cada dia amb un follow Garriga especial, avui especial dimarts. Xavi Cazorla, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Què crides tant? No cal que cridis tant.
Quina energia,
no ho sé.
Tu. Les 12 de la nit.
Sí, realment sí, m'he pres un tripi. Escolta, estic molt content de saludar la gent dels dimarts. Sí? Pot ser que sigui el dia més random, Garriga, que hi ha hagut com més rotació, o no?
Sí, segurament.
Sí, oi?
Sí, sí.
El Canut i l'Eloi Vila, en el fons, són uns privilegiats perquè veu ser presents en un dels dies més memorables de la història d'aquest programa. Estic parlant del dia que el Garriga, secundat per un Carles Fiter massa motivat, es van capficar amb retransmetre en directe l'apassionant tanda de penals d'un Andorra-Leganés de Copa del Rei.
Se n'en recorda.
I tant.
Estem fent un minut de l'Andorra-Leganés a la prèvia d'un clàssic?
Doncs sí, senyor.
Ui, que estic nerviós.
Mira.
Fiter.
Molt bé.
És meravellós. La màgia ara mateix està en les llars de Catalunya i d'Andorra. Estan patint.
Que sí, claro que sí.
És la sensació que la gent ja no ens està escoltant ningú per aquests penals?
Correcto!
Si falla el penal a Leganés, passa a l'Andorra.
Gairebé l'atura el porter.
Agafa la pilota, Musa, si li ve. Xiula l'àrbitre.
Vamos, Musa, vamos.
L'han viat fora.
Ha volgut fer un parenca.
I fins quan ha de durar la broma?
Ara ja comencem a anar malament de temps.
Els pericos tots amb el
carrer. La broma surt cara.
La broma surt cara. Penal a favor de l'Andorra.
Això pot durar mitja hora més.
No, per Dios.
Jo dic que el marca, ja veuràs.
Picarà amb el peu dret, Raimon.
Vamos.
Vaja, no em vull saber què rea.
Què et sembla? Meravellós, eh? Ara vist així, en perspectiva, perd una mica respecte a aquell dia que encara era més dolent el moment aquest que ens veu regalar. Crec que és impagable com a moment de ràdio. De fet, per quantificar-ho, estaria bé que tornéssiu a trucar a l'Albert Martín, perquè és el tio que la toca d'economia, però no cal, perquè segurament començaria a repartir hòsties, que és una cosa que se li dona bastant bé.
Ara heu fet un gràfic que sortien 14 tius sants. Jo conto 8 futbolistes. En cap empresa del món, el vicepresident esportiu que hagués parit aquesta infàmia estaria en vida. Rakitic amb la tractoreta, per favor, esprinti, que no és la lliga de mitjans, això. Arturo Vidal, bueno, en fi, desprendiments de retina.
Mira si és buena persona.
Primera M. M de Malson Semedo. O sigui, crec que feia molt temps que era un jugador tan dolent.
Callando, todo que está ya.
No és dolent que la carn de gos. Voleu, horripilant.
Apocalíptico.
Cada vegada que té la pilota, sents vergonya.
Dale.
Però és que amb la pilota als peus és horripilant. I després, no, és que corre molt i el futbol va por aquí. Bueno, yo no sé por dónde va el futbol. Este tío es muy malo. Si veig indignadíssim. Pèssim, em sembla un jugador. Però que pájaro.
Siempre con cariño y respeto.
Vam rebre mails de queixa, eh?
Sí, de Semedo.
No, de gent ofesa. De gent ofesa. Ah? Sí.
Bé, home, pot ser, perquè ara ho escoltes i sí que hi haurà algú que diga, home, aquest va fortet.
Home.
Doncs res comparat amb el carinyo que li té i li professa l'Albert Martín a Samuel Umtiti.
Abans, diguem, de valorar la temporada que estan fent Umtiti i Piqué. M'està semblant, diguem, molt hardcore. O sigui, respecte, eh? Va semblar una gran notícia la lesió d'Umtiti l'altre dia. Bueno, menys mal, menys per ara uns dies, aquest bon home. Bueno, yo un titi, yo ni oblid ni perdó.
Que dice que saquemos la pistola.
L'alegre passejada campestre entre papallones que fa un titi en la jugada del primer i del segon gol. Tu pots dir que Piqué no ha de fer aquest penal, vale, no pots... però escolti, pots fer-li l'ajuda, desgraciat? Pots fer-li l'ajuda?
Perdoneu, però algú ho havia de dir.
Sí. Maco, una salutació, al titi, sí. Si ens està escoltant.
Oui.
Tampoc cal... Si ho està fent, que no ens torni la salutació, a veure si es lesionarà. Parlant d'un tití que s'ha perdut la meitat de partits del Barça, se'ls ha passat de baixa, vull parlar de la Tudel, perquè seria una mica el símil d'un tití.
És l'un tití del programa, sí.
Ah, exacte. Oh. De fet, tens moltes similituds, Laia, amb un tití, perquè quines? Tots dos sou incapaços de fer segons quins esforços, que també s'ha dit que són una mica titànics.
Fa 8 anys que s'entrena per aconseguir aquesta travessa de 9.000 quilòmetres per creuar el Pacífic.
Jo no, jo aquestes coses no les entenc.
No, no entenc, jo és que no podria.
I...
Què
me dices? Por favor.
No, ja m'imagino que no podria. No podria, diu. No podria, home, clar.
Però no, que és una...
Fa com un repte esportiu,
però també ho farà...
No pots.
Esborra't.
Però és impossible. 8 hores seguides, que deu girar i fas allò que vas d'esquerra.
Amb els peus una mica.
I vas allà flotant així, sí. Perquè si no...
A l'oceà.
És una mujer digna d'admirar.
Sí. I escolta, ara he pensat que fa una mica de dimarts posar un moment que sigui ridícul vostre, Garri i Laia.
Ridícul nostre.
No
sé si tenim temps, eh?
Sí, home, sí. Algun directe d'aquells que feu d'Instagram, saps? Així que dius,
no cal.
Vols dir ara? Vols dir que ara que acaba de palmar el Barça a la final de Copa ho hem de fer, això?
Vols dir que no hauríem d'anar a l'últim tall, millor?
Sí, doncs anem a l'últim tall.
Anem a l'últim tall, Edu.
Jo crec que hem de recordar el hashtag Bombo Mitjanit i així entreu al concurs del PAC VIP Experience al Club de la Mitjanit.
Ho has de dir fent moltes pauses, no?
Sí, però és molt llarg.
PAC VIP Experience... Oi!
No pot, no aquí
surt,
a l'estona...
Eh? Digue-ho tu.
PAC VIP...
Dale, dale!
Jo digue-ho ràpid.
El PAC VIP Experience... PAC VIP... No es pot dir.
Oh, digue-ho ràpid.
PAC VIP Experience...
Què és el premi?
El papi que es pidi. Papi, t'has vist? Quina llàstima. I el papi que es pidi.
difícil.
Quan hi ha dos o tres cerveses endavant, em fa,
fa vergonya escoltar-ho avui.
No, però està però, bé.
Eloi Vila, tu saps dir pap, pac, bip, experience seguit?
Pac, bip, experience.
No, veus? Pap, no, pac.
No, aquesta hora no m'ho facis dir.
Pac, bip, experience.
Per cert, quan donem els guanyadors de la Lliga?
Ah, quan es tanqui el joc de la Lliga, això s'ha de tancar ja. Ho sabràs. De moment, el Fina i el Marvà van líders.
Sí? I ells, fatal, no?
Ells, fatal.
Ho hem de deixar... fatal, no.
Bastant
jo
fatal.
Dec anar bastant fatal.
Bastant fatal. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Lluís Carut. Vinga, gràcies, Eloi Vila. Fins molt aviat. Tornem demà, Club de la Mitjanit, a partir de les 11, a Catalunya Ràdio. Tudel.
Bona nit.
Au revoir.
Au revoir.
I el Cazorla també. Adéu. Adéu, Cazorla.
Adéu.
Adéu.